Bon dia a tots, benvinguts un diumenge al matí al Festival Barcelona Poesia. Avui tindrem una conferència que ens farà en Joan Josep Isern sobre la recepció que van tenir les antologies que va fer en Joan Trias Dolç en 50, que és com la primera gran polèmica que hi va haver literària a la postguerra. Sembla un tema que potser sigui molt feixuc, però com que és en Joan Josep Isern qui l'explicarà, segur que serà divertidíssim. Us ho dic perquè a mi me'n va fer un resum per telèfon i vaig acabar rient molt. És a dir, que lluny del que hom esperaria, avui tindrem una bona conferència, seguríssim. Bé, us deixo amb ell.
Any 1943. Pere Bonet i Mir, nascut un dia de 1917 al barri del Puig de Sant Pere de Palma de Mallorca i conegut en el món de la música com Bonet de San Pedro, enregistra un disc amb el grup Los Siete de Palma. Una de les cançons d'aquest disc, la que acabarà tenint més èxit, es diu Rascallú i sona així. Hauria de sonar així. Sóc capaç de cantar-vos-la. Són les coses del directe. Ara.
La historia que contó me un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa.
¡Rascallú, cuando mueras te harás tú! ¡Rascallú, cuando mueras te harás tú! ¡Tú serás un cadáver nada más! ¡Rascallú, cuando mueras te harás tú!
Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.
Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Som, recordem-ho, a l'any 1943, el cuarto año triunfal, que era temps de por, fam i misèria, mentre Europa es dessagna en una cruenta guerra que encara durarà dos anys més. A la ràdio, com diria en Pepito Benet, parlaven de Franco. I és gràcies a la ràdio que es va fer molt popular aquest fox ràpid i sincopat que explica una història que, més enllà de l'humor negre, entra de ple en la necrofília, ja que remet a un dels temes clàssics de la literatura fantàstica, el de la núvia cadàver. Però a casa del pobre l'alegria dura poc i pocs mesos després el govern declara el rascallú no radiable i per tant queda automàticament prohibida qualsevol reproducció pública de la cançó. Què havia passat? Hi van haver opinions per tots els gustos i de fet a mi m'ha arribat més d'una teoria, tres concretament. La primera diu que el règim considerava Bonet de San Pedro un desafecto i es mirava amb lupa tot el que feia. Potser va ser per això que va córrer la brama que la lletra era una metàfora de la desitjada mort de Franco. Real o inventat, el cert és que durant una temporada, quan els més agosarats parlaven, en veu baixa, no cal dir-ho, del rescallú o dels rescallús, tothom sabia que es referien al dictador o algun dels seus incondicionals. Una altra teoria deia que prou morts i misèries hi havia a l'època com perquè a sobre, des de la ràdio, es frivolitzés aquest assumpte. Em sembla una teoria bastant creïble, sobretot per allò que tant els agrada als militars de mantenir alta la moral de la tropa. La tercera teoria me la va explicar mon pare i em sembla força fonamentada, potser la que més. Segons ell, qui va posar el crit en el cel, i mai millor emprada l'expressió, va ser la jerarquia eclesiàstica, disconforme amb allò de «cuando mueras tú serás un cadàver nada más», que atemptava directament contra conceptes fonamentals de la doctrina catòlica, apostòlica i romana, com la immortalitat de l'ànima i la vida eterna. Sigui per un o per un altre motiu, el cert és que, malgrat la prohibició, aquell rescallú de 1943 mantindrà la seva popularitat durant uns quants anys més. Val a dir que en aquella època les modes no passaven tan de pressa com ara. Fins a arribar al 1951, quan un misteriós anònim rebutjat segle XX té la pensada de lligar la tonada del rescallú amb el cognom de Joan Triadú per encapçalar amb un Triadú, cuando mueras, ¿qué harás tú?, una curiosa lletania de versos flamígers i indignats. Un anònim rebutjat segle XX, darrere del qual s'amaga Antoni Rivera, aleshores poeta i narrador i anys a venir investigador dels fenòmens ovni i pioner del submarinisme català. Però no avancem esdeveniments. Aquell 1943 de Bonet de San Pedro i el seu rescallú, Joan Triadú té 22 anys. S'ha lliurat pels pèls de ser mobilitzat en la tristament famosa lleva del biberó. Li ha anat de 3 mesos. Si per comptes de néixer el juliol hagués nascut l'abril, probablement avui no seríem aquí. Entre novembre de 1939 i juny de 1942, Triadú cursa la carrera de Filosofia i Lletres, branca de clàssiques. Com a companys té Josep Palau Fabra, Joan Eno, Frederic Pau Barrier, Miquel Terradell, August Panyella, Miquel Siguan, Miquel Dols i Josep Maria Boix i Selva. Per bé que amb qui lliga una amistat més forta és amb en Palau Fabra. Aquell mateix 1939, però, Joan Triadú comença a notar els primers símptomes de la malaltia pròpia de l'època, la tuberculosi. El setembre de 1942, amb el títol a la butxaca, comença a donar classes de llatí i grec a l'Acadèmia Vier, a Sant Adrià de Besòs. Però les dues setmanes les ha de deixar, perquè la malaltia s'agreuja sobtadament. El 16 de novembre pateix un atac de hemoptisi aguda que obliga a practicar-li un pneumotòrax, una intervenció a vida o mort, tant que abans se li subministra l'extremunció. Però el moment crític es supera i com a primera providència al malalt se li recepta mig any de llit i immobilitat absoluta. Uns mesos després, els metges plantegen la necessitat de traslladar-lo a un lloc de clima sec. Algú esmenta que Antoni Gros, al Colsacabra, i efectivament, el 2 de juny de 1943, Joan Triadú s'instal·la a Cala Filomena, una fonda on s'hi estarà fins al Nadal de 1944. Un any i mig que molt després recordarà com el període de feliç convalescència a Cantoni. Entre altres raons, perquè va estar marcat per llargues, intenses i profitoses sessions de lectura. Allí coincideix amb Jordi Parcerisses, també retirat per motius de salut, i entre els dos comença a quallar la idea de muntar un concurs literari parroquial amb la complicitat del rector, mossèn Feliu Vila, que coincidís amb el 16 d'agost, festa de Sant Roc, que és el patró del poble. El concurs inaugural es celebra el 1944 i el primer guanyador és un jove de la colònia d'estiuejants barcelonins que es diu Armengol Passola. En aquell moment ningú es pot imaginar que el concurs literari de Cantoni Gros es celebrarà de manera ininterrompuda al llarg de 25 anys, fins al 1968, i que esdevindrà un dels referents més importants de la represa cultural catalana. Al començament de 1945, gairebé guarit de la malaltia, Joan Triadú torna a casa. Torna a aquell habitatge del terrat de la fàbrica del carrer de les Carolines, al barri de Gràcia, on son pare treballa de porter. Poc després coneix personalment Carles Riba, que havia tornat de l'exili 2 anys abans i inicia una amistat amb el poeta que el marcarà profundament. Aquell mateix any 45, Triadú, Josep Romeu, Miquel Tarradell, Frederic Pau Barria i Palau Fabra, que aleshores ja feia la revista Poesia, comencen a parlar d'un projecte molt ambiciós consistent a publicar una revista d'art i de literatura. El nom, Ariel, el proposa el mateix Triadú i el primer número surt un any després, el maig de 1946, és a dir, ara fa exactament 75 anys. Són moments de militància i de col·laboració de Joan Triadú amb el Front Nacional de Catalunya. També d'estrenar-se en una nova faceta, la de crític literari. Ho fa en el número 3 i 4 d'Ariel amb un article titulat El respir de la veu llunyana, en el qual parla de Narcís Oller i a la primera frase del text ja el defineix com un novel·lista amb arquitectura. L'any 1947 escriu Endimió, el seu primer i únic llibre de poesia. L'editorial Ariadna el publica l'any següent amb una edició de 150 exemplars numerats i una dedicatòria que diu a Josep Palau Fabra des d'una altra tortura. L'octubre de 1948, Ramon Aramon, Maria Manent i Ferran Soldevila li proposen d'anar a fer de lector a la Universitat de Liverpool i no s'ho pensa ni un moment. S'hi està fins al juny de 1950. 2 cursos acadèmics en els quals imparteix un programa de llengua i literatura catalanes i una tutoria de castellà. Per segona vegada, en pocs anys, Joan Triadú viu un període d'intenses lectures. Mig segle després, a les memòries, abocarà amb poc dissimulada fruïció les llargues sessions a la biblioteca Harold Cohen, annexa a la Universitat de Liverpool, i els contactes que va fer en aquell país. I de manera molt especial, Josep Trueta, Josep Maria Batista i Roca i Josep Manyer, amb el qual va arribar a col·laborar en alguna emissió en català de la BBC. Una època, doncs, de lectures intenses que fructifiquen en 3 projectes potents. L'antologia de contistes, 1850-1950, i la de poesia, 1900-1950, que veuran la llum el 1951. I encara una tercera, Anthology of Catalan Lyric Poetry, que es publicarà en anglès el 1953. També avançarà de manera força notable la seva traducció de les Olímpiques de Píndar. Aquest és, doncs, el, El Joan Triadú, que quan torna a Catalunya lliura Josep Maria Cruzet, el propietari d'Editorial Selecta, els textos de les dues antologies en discòrdia. Encara no ha fet els 30 anys i és poc conegut, però la seva formació és molt sòlida. Es pot dir que com a crític literari ja està fet. Aleshores, el seu nom i rom al centre de l'escenari del que, sens dubte, serà el primer gran debat de la societat literària catalana del moment. Una societat literària que, en acabar la guerra, havia quedat escindida entre l'exili, el silenci, la presó i el cementiri. Sense oblidar tampoc els que passaven la maroma com podien i els que, senzillament, es varen passar a l'altre bàndol dels guanyadors, que de tot hi va bé. El mateix Triadú recordava en un article escrit al diari Avui cap al 1980. L'antologia del 51 topà amb el món oficial i el món tradicional i promogué, amb sordina però amb censura i policia, la primera polèmica literària i cultural de la postguerra. Un detall previ que il·lustra les limitacions de l'època i l'arbitrarietat del règim, us l'explico ara. Com no podia ser altrament, els dos textos es presenten a la censura abans d'anar cap a la impremta i, de resultes d'això, a l'antologia de contistes cau Judita, de Francesc Trabal, que substitueix per Era una dona com les altres. Però es veu que encara no hi ha prou i un seguit de fosques maniobres en les quals intervé de manera poc dissimulada el CIM, Servicio de Información Militar, acaben amb el segrest de la primera edició de l'antologia poètica quan ja és a les llibreries. Aleshores cauen Adéu president d'Agustí Esclasans i Les tombes flamejants de Ventura Gassol, que són substituïts a corre-cuita per uns altres poemes dels mateixos autors, però molt menys patriòtics i abrandats. Només per situar-nos, pensem que per aquells mateixos dies de 1951, a Barcelona s'havia viscut la famosa vaga de tramvies. Superats finalment tots els obstacles, els dos llibres poden estar a l'abast dels compradors el dia de Sant Jordi. Però encara que sembli mentida, la brega ja havia començat uns mesos abans i de quina manera. La primera reacció apareix al diari El Correo Catalán, en forma de carta al director. La signa Jorge Viñeta i des del títol mateix, Contra una antologia, ja se li entén tot. El tal Viñeta comença dient que ha llegit la propaganda que ha anat fent Cierta Editorial d'una antologia de contistes catalans i tot seguit s'enfila. Creemos que ante la posible desorientación que este libro pueda motivar en el ánimo de muchos lectores confiados, vale la pena de significar que, como en todas las selecciones hechas con prejuicios que debiera eliminar la editorial responsable, se hallan ausentes de esta antología nombres tan destacados y queridos de la masa de lectores de buena fe del país como Mossèn Galmés, Lorenzo River, Manuel Brunet y Carmen Carr. Deixin-me fer un incís perquè aquest Lorenzo River era mossèn Llorenç Riber, autor l'any 1935 d'un deliciós llibre de memòries d'infantesa que es deia La minyonia de l'infant orat i que poc després es va passar al costat fosc de la força abraçant el franquisme. La carta continua amb uns quants noms més que el senyor Viñeta deplora que no s'hagin inclòs en el llibre. Més concretament, parla d'un gran desprecio hacia los prosistas galardonados en los Juegos Florales de Barcelona i acaba amb una admonició plena de majúscules i de signes d'exclamació. Una antología de simpatías personales, no, señor Triadú. Per un lector de bona fe, una carta com aquesta, escrita segons el seu autor a partir de la propaganda editorial i que dona tant de joc pel que fa als noms que hi són i que no hi són, resulta com a mínim sorprenent. Però és que el detall més sorprenent és que la data en què es publica aquesta carta al Correo Català és el diumenge 31 de desembre de 1950, és a dir, quan cap de les dues antologies ha sortit encara de la impremta. Qui pot ser, doncs, aquest Jorge Viñeta tan informat i que un cop encén la traca ja no tornarà a aparèixer en escena? Misteris. Com era d'esperar, el diumenge següent, Joan Triadú li respon la mateixa secció de cartes al director. Comença dient, resulta sorprendente que se pueda hacer una crítica tan severa de un libro antes de que este se publique. Y continúa, ¿cree el señor Viñeta que porque un autor haya sido galardonado en alguno de los Juegos Florales de Barcelona merece ser seleccionado? Eso no sería una antología, sería un escaparate. Dit això, continua amb una defensa del seu dret a fer una tria personal. No olvide el señor Viñeta que no hay antologías sin simpatías personales, que es lo mismo que decir criterio del autor, si este, como yo he hecho, se justifica con la crítica. Además, es descabellado hablar de lecturas de buena o de mala fe. Es una terminología muy oscura. I acaba convidant-lo a fer la seva particular antologia amb la certesa que no le juzgaré sin haber leído antes su obra. El diumenge següent, 14 de gener, la polèmica puja de temperatura perquè ja entren en joc les amenaces velades, o no tant, i arguments tan insòlids com l'aspecte físic de Joan Triadú. El senyor Francisco Pellegrí signa una carta que comença donant la raó a Jorge Viñeta i tot seguit es despenja amb la següent frase. Atenció. De la juventud del antologista, de sus rasgos físicos específicos, no podía esperarse otra cosa. I encara un parell de paràgrafs més endavant, en Pellegrí hi torna. I torna quan es refereix a alguns autors que no hi surten i que, aunque se enfade y le duela en el alma al señor Triadú, pasarán a todas las antologías cuando éstas sean encomendadas a personas de rostro más correcto, por no agravar el concepto con un adjetivo demasiado duro, aunque merecido. La carta continua amb unes quantes digressions sobre els jocs florals de l'interior i de l'exili que introdueixen en el text un aire no gens subtil d'amenaça. ¿Es que hay dos clases de juegos florales? ¿O es que la selección y simpatía de la que habla con tanta ligereza el señor Triadú se ha hecho a base de un color que nada tiene de estrictamente literario? Porque ello es gravísimo. I tot seguit, l'artilleria verbal del senyor Pellegrí apunta cap a l'editor. ¿Cómo es posible que también lo ignore el señor Crucet, consintiendo una antología de poesía contemporánea sin los mejores poetas actuales en este género? Aquelles desdichades antologies, per fer servir la terminologia de Francisco Pellegrí, comencen, doncs, a donar guerra sense haver sortit encara de la impremta. I més que en donaran, de guerra, perquè entre el diumenge 21 i el dimecres 24 de gener el Correo Català acollirà un raig de 8 cartes al director sobre el mateix tema. La primera torna a ser d'un Triadú molest per les argumentacions de Francisco Pellegrí. Li diu que, com a professor que és, li podria donar unes quantes lliçons d'educació i acaba dient «Si mi juventud es un pecado, según el tal señor, ello, como se ve, no me hace perder los estribos, Dios le haga el con la vejez más responsable. La segona l'assigna Ernesto Camps, que dona la raó als Vinyeta i Pelegrí, tot i que aquest darrer li retreu que és de mal gust posar-se en la figura de Joan Triadú. Acerca de cuyo físico, si és joven, solo deben opinar les distinguides senyorites que le traten. La tercera carta l'assigna Antoni Pous, del grup de poetes de Vic. Defensa que Triadú manifesti su verdad de poeta y no está obligado a más. Y acaba dient, la poesía es una realidad, no una divagación. Felicito a la editorial, pues ha encomendado esta antología a un hombre que sabe pensar con su cabeza. La cuarta, signada per Ramon Grabulosa i Puigrodon, intenta passar la maroma sense mostrar gaire les seves simpaties. Al final, però, carrega contra Pelegrí amb una certa gràcia. Lo que ignoro es que sea posible juzgar una obra por los trazos físicos de una persona. Y si acierta en sus razones, querido señor Pelegrí, a través de su carta he intentado imaginarme los suyos y, a decir verdad, no sale usted nada agraciado. La cinquena i última carta del diumenge és de Frederic Pau Barrier, un dels fundadors d'Ariel. Diu que és amic de Triadú, lo bastante incluso para poder discrepar de vez en cuando de sus personales opiniones literarias sin mengua de nuestra amistad. I es reserva pel final l'artilleria. No existen argumentos éticos que puedan justificar la evidente mala intención de Francisco Pelegrí al insinuar en su carta cuestiones de orden personalísimo que solo a la policía cumpliría, en su caso, investigar, y cuya formulación insidiosa en las páginas de un periódico solo cabe contestar con la querella criminal ante el juzgado. Les tres cartes del dimecres 24 de gener tanquen la polèmica, almenys el Correu Català, perquè de polèmica n'hi haurà per donar i vendre, però més endavant, quan les dues antologies ja s'hauran publicat. La primera carta la signa J. Moles, és a dir, Joaquim Moles, que es dedica a carregar-se un per un, els noms de possibles antòlegs que, per er de Pelegrí, ho haurien fet molt millor que no pas Joan Triadú. Reparteix, doncs, estopa a Montoliu, Josep Maria Capdevila i Rafael Tasis. I més endavant aventura la possibilitat que Francisco Pelegrí sigui el pseudònim d'algú que no, i ho escriu així, amb majúscules, no figura a les antologies. La carta de Jaume Pons pretén passar, com es diu ara, per equidistant, però també com a bon equidistant, al final no pot dissimular i acaba ensenyant les vergonyes. Por lo que se desprende serán únicamente un par de antologías para uso y recreo de un grupo o clan determinado, el que precisamente viene singularizándose por su desmesurado afán a l'autobombo. L'última carta que veurà la llum al Correu Català, aquell gener de 1951, tan carregat de polèmiques, la signa R. Duran i no aporta cap novetat al que hem vist fins ara. Tot i que és l'antologia de contistes la que obre el raig de les cartes al Correu Català, la que toca més vora vius és, indiscutiblement, la de poesia. I m'apresso a dir que entrar a analitzar-ne criteris, metodologies, influències, antecedents, presències i absències demanaria una altra sessió com la d'avui i encara faríem curt. De tota manera, intentaré fer un resum molt ràpid de les característiques principals dels dos llibres. Més que res, perquè puguem entendre millor tot el rebombori que van provocar. L'antologia de contistes és un volum amb aspecte de missal, tapa dura, color negre, lletres daurades al llom i gairebé 1.700 pàgines d'un finíssim paper bíblia. No s'ha tornat a editar mai més. Comença amb un estudi introductori d'una seixantena de pàgines i tot seguit entra en la selecció d'autors i textos. Una selecció que comença a la Renaixença en Robert Robert, Carles Bosch de la Trinxeria, Frederic Soler, Emili Vilanova, fins que a l'altra punta trobem els autors més joves, els que denoten de manera més clara el risc de l'aposta que fa l'antòleg. Mercè Rodoreda, Pere Calders, Lluís Ferran de Pol, Salvador Espriu, Maria Aurèlia Campmany i Jordi Sarsanedes. Molts d'ells encara a l'exili, la majoria poc coneguts o fins i tot, com és el cas de Pere Calders, totalment desconeguts. En el nucli central del llibre i amb un tractament de clara preeminència, tres noms: Víctor Català, Joaquim Ruïra i Narcís Oller. De cada autor, i n'hi ha 52, Triadú escriu un breu pòrtic en el qual justifica la seva tria. A tall de mostra destacaré dos comentaris, un sobre Carles Soldevila i l'altre sobre Josep Pla, que van fer enfadar molt el Maurici Serrahima, tal com podeu llegir el mateix dia de Sant Jordi del 51 al seu dietari del passat quan era present. Sobre Carles Soldevila, diu Triadú, totes les seves obres són de to menor. És el to menor de la normalitat mediocre d'una literatura major. I sobre Josep Pla. La inclinació de Josep Pla pel periodisme traeix una debilitat que, com a gran escriptor, no podria tenir i explica la seva facilitat bilingüe, és a dir, la reconeguda i universal facultat d'escriure malament dos idiomes. Pel que fa a l'antologia de poesia, de format i gruix més modest que la de contistes, el primer que crida l'atenció és l'estructura de l'obra. Una estructura que es percep tan bon punt feu un cop d'ull a l'índex, en el centre geomètric del qual, a tall d'eix de simetria al voltant del qual gira tot el mig segle que estudia l'antologia, en el centre trobem un capítol titulat Entrada d'una època i dedicat exclusivament a un poeta, Carles Riba. Diguem-ho tot, no és pas Riba l'únic poeta que mereix un apartat específic i en solitari. Verdaguer, Maragall, Grau de Liost, Salvat Papasseit i Rosselló Pòrcel també l'hi tenen, però cap en la posició de pivot central que, de manera no gens casual, Triadú li atorga a l'autor de les estances. Pel que fa a Carné i Segarra, els dos poetes d'abast més popular en aquell moment, veiem que Carné comparteix amb Josep Maria López Picó un apartat titulat La nova cavalleria, segona part, i que Segarra és el tercer membre, amb Josep Lleonard i Joaquim Folguera com a companys de vagó, d'un altre apartat titulat La perduració de la línia maragalliana, primera part. I en el ben entès, pel que fa a Segarra, que la tria de poemes, sis en total, pertany a llibres primerencs, cosa que va fer enfadar moltíssim els segarristes d'aquella hora. Pel que fa al nombre de poemes triats de cada autor, Riba porta el lideratge amb 15, seguit dels 13 de Maragall, els 10 de Rosselló Pòrcel i Salvat Papasseit i els 9 de Carné i Maria Manent. A l'hora de les valoracions, a part de Riba, Triadú no estalvia mots d'elogi a Foix i a Espriu. I pel que fa al capítol dels més joves, la part que, com en el cas dels contistes, queda més a la vista l'aposta de l'autor, remarco 5 noms: Palau Fabra, Perucho, Sarsanedes, Villan Gómez i Albert Manent. A la vista d'això, les primeres crítiques van arribar de Gaziel, que va titllar Triadú d'escolar de Carles Riba, i una vegada més de Maurici Serrahima, que el 7 de juliol, en el seu dietari, parla d'una festa al Club Miramar en el qual sembla que es va fer una paròdia dels Jocs Florals de Camprosa farcida d'al·lusions. Diu, al·lusions a l'altra banda. No, no, deien els personatges, a l'altra banda no, a l'altra riba, a l'altra riba. En un sarau en el que tot i que era present Joan Triadú, que hem de, si hem de fer cas amb el que escriu en Serraïma, va riure tant com els altres. Al Diario de Barcelona de l'abril, del 19 d'abril, Carles Soldevila remuga una mica pel tractament que l'antologia dona a Carné, celebra l'elogi a Riba i acaba dient que tal com està, con su poquito de insolencia y su poquito de picardía, el libro es precioso y superior en ambición a los que han lanzado las promociones anteriores al entrar en Liza. Y acaba, sentenciós, dient: donde la juventud carezca de fe en su misión, ¿qué puede esperarse? Poc després, en el mateix diari, Josep Pla titula el seu comentari força extens Una curiosa antología, i diu que el libro es un indicio de vitalidad, de combatividad y de existencia. El setmanari Destino del 14 d'abril, el periodista T. Moragas Calvet publica un article a doble pàgina que informa de les novetats de la imminent festa del llibre i demana opinió als editors que les publiquen. Quan Cruzet li comença a parlar de les dues antologies, Moragas diu: muy discutidas ambas, incluso antes de su aparición. I en Cruzet, que ja tenia la mosca sota el nas, li respon: discutidísimas, pero respeto siempre el criterio de los autores a quienes encargamos las obras. Como editor, y como editor que lleva ya muchos años en el oficio, hoy publico estas antologías, mañana puedo publicar otras. Émulis Paul, crític del diari Solidaridad Nacional, órgano del movimiento, si no ho eren tots, troba que a veces, como en el caso de Maragall, por ejemplo, se vierten unos conceptos realmente extravagantes, fruto precisamente y quizá de este ardor juvenil, como de cosa no hecha, inmadura, que parece respirar el libro. Tot seguit s'agafa a la inclusió dels poemes de Gasol i Esclassans, censurats, com he dit posteriorment, cosa que em fa pensar que el senyor Molist tenia un exemplar de la primera fornada. Ara valdria un perú. Per dir que lo reprochable de esta antología no es la expresión de unos determinados y singulares puntos de vista artísticos, sino utilizar el libro para la exposición de ciertas ideas que entran de lleno en lo político y se apartan de lo poético. Un comentari sinistrament amenaçador que enllaça amb el que pocs mesos després, el 28 de gener, sortiria a les pàgines de la Hoja Oficial del Lunes i del qual Triadú conservava entre els seus papers un retall convenientment subratllat. Un tal JBO, responsable de la secció Lo que se publica, escrivia que les notes explicatives de l'obra de cada poeta a l'antologia se hallan impregnades de una barroca y tremenda nostalgia nadie sabe de qué. Una insinuació que, hi torno, atesa l'època, no era gens tranquil·litzadora. Fins aquí, doncs, el que podríem dir opinions dels mitjans, diguem-ne, oficials. Faltava, però, la reacció del ram de la ploma. Dels que, de fet, es podien sentir més directament interpel·lats. En aquest punt és quan entra en escena la revista Ressò, publicada per iniciativa de mossèn Ramon Muntanyola, rector dels Omells de na Gaia, un personatge que per ell mateix mereixeria una sessió monogràfica. La primera referència la trobem en el número de maig, un article de Joan Grases dedicat a l'antologia de poesia i que comença dient: Donant una prova de coratge, Joan Triadú ha llançat aquesta antologia que està provocant els pocs dies d'haver aparegut les més apassionades discussions. Diuen en els cercles ben informats que Josep Maria Cruzet, en veure el pròleg de l'antologia, es va esverar una mica i era partidari de suavitzar-lo. Però Joan Triadú al·legà que, signant ell l'antologia, si aquesta provocava l'apedregament de la Casa del Llibre, ell sortiria a parar les pedres. Això indica que es pressentia que els poetes, que són gent arreuixada, i els lectors de poesia, que són d'inclinacions molt fortes, reaccionarien enèrgicament. Això és un aperitiu, al capdavall, del que Rassó tenia preparat pel número següent, el del mes de juny. Doble pàgina central amb una caricatura de Joan Triadú vestit amb parracs, mig descalç, amb gorra i traginant una bomba amb una llarga metxa dintre de la tradició més genuïna de les imatges de l'anarquisme. A una banda de la mateixa pàgina, una glossa, sense signar, que comença dient «Ploreu, ploreu, poetes, la lira s'ha trencat, s'aferren escopetes, poetes, al combat». I en un requadre especial se'ns detallen els personatges de la guerra de les antologies, un total de 8 descripcions, de les quals només esmentaré les corresponents a Triadú, Riba i Cruzet. A Triadú el defineix com el cap d'una banda d'armats poetes que ocupa per sorpresa les posicions dominants del país. A Carles Riba, com inspirador de la banda dels poetes armats. I a Josep Maria Cruzet, com el fabricant d'escopetes que proveeix d'armament els dos bàndols. L'apoteosi, però, arriba amb el número següent, el Rassó d'agost-setembre. A la secció de cartes al director apareix un poema titulat Triadú, Triadú, amb una introducció que deia Triadú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Cançó popular. El poema deia així: Ai, Triadú, ets massa dur en la tria, guaita les ombres dels que has rebutjat com ronden la famosa antologia i et demanen un xic de pietat. Mai, mísers, Ariel no els acollia, que és passaport a la immortalitat, ni feren una tanca cada dia ni a Carles Riba mai no han respatllat. Llur pecat fou només fer poesia sense pidolar-te cap certificat, llegir carner i escriure en la ironia i no pertànyer a un grup determinat. Per això els excluïes de la tria, o tu, galtes de ser, sense pietat. Si ara un aparegut compareixia de nit al teu capçal, te l'has guanyat. Caldrà fer ara una altra antologia, senyor Bofill, dels que ell ha bandejat? I al final de tot, la signatura, aquest anònim rebutjat del segle XX, al darrere del qual, com he dit en començar, s'amagava la figura d'Antoni Ribera. Finalment, en el número d'octubre, surt la resposta de Triadú. Un article de títol inequívoc. Un fals concepte del patriotisme. I diu coses com: a tot arreu hi ha bé i hi ha mal, d'acord, però cal atacar i atacar i atacar el mal allí on sigui. No podem tenir intocables, hem de ser exigents. No s'ha d'aprofitar tot en nom de la pàtria. Fora un joc cruel. El crític també és un patriota, però més val un bon artesà que un artista mediocre. Més val saber escriure una carta que fer novel·les d'estar per casa. És necessària la jerarquia dels valors, la humilitat dels treballadors i la tolerància dels lliures. Ens neguem a convertir-nos en un país de secs. 8 pàgines després del mateix número d'octubre de Ressò trobem un extens article de Maurici Serrahima titulat L'obra de Josep Carner, i en el qual presenta un seguit d'arguments en defensa del príncep dels poetes que acaba amb 4 ratlles finals, i només 4, dedicades implícitament a l'autor de l'antologia. Això hauria de fer reflexionar els que avui, amb una eufòria massa actualitzadora, dubten del valor absolut de l'obra, a hores d'ara ja immortal, de Josep Carner. La darrera referència de la revista Ressò apareix en el número de desembre del 51 amb un resum poètic de l'any escrit per Manuel de Pedrolo. Acaba dient aquesta ressenya que no poden perdonar a Triadú l'atreviment d'haver-se mostrat personal, cosa que en aquest cas significa, i aquí fa un joc de paraules, cosa que en aquest cas significa rigorós, amb B de riba, no de G de rigor, rigorós. Dissortadament, Ressò no va tenir gaires oportunitats més de reprendre la controvèrsia perquè, com he dit abans, la revista va poder treure solament 2 números més abans de desaparèixer per ordre governativa, que era una manera de desaparèixer força habitual en aquella època. Però, mentrestant, la imaginació del gremi de la ploma continuava en plena activitat i va ser també en algun moment de 1951 que Carles Fages de Climent se li va acudir el famós epigrama: aquest pobre Triadú que per triar no té do, si quan tria Triadú és que és un mal triador. Del qual Tomàs Roig i Llop, gran amic de Fages, va oferir una variant. Diu que el senyor Triadú, que per triar no té do, com que és un mal triador, quasi sempre Triadú. I per tenir la col·lecció completa no oblidem tampoc el que li va dedicar Joan Ferreter: les tites crida i peix les criatures, com el seu nom indica, en triadures. No voldria acabar sense fer una repassada, més breu, això sí, de les reaccions de l'exili. Però crec que ara, després de sentir totes les queixes per les tries de Triadú, és el moment d'explicar breument també què diu l'antologia sobre alguns autors, i potser a partir d'aquí entendrem les raons dels renys i les garrotades que li varen dedicar. He triat 3 noms que semblen prou representatius: Carner, Segarra i Riba. Sobre Carner diu Triadú: va produir molt, senyor de la fluïdesa del seu estil, que es fa admirar per la gràcia i el virtuosisme. La bonhomia del seu humor no té gairebé mai res a veure amb la poesia pròpiament dita, sinó únicament amb el vers. El triomf de Carner es redueix al vers, a l'enginy i a la magistral superficialitat per on rellisquen les seves elegants imatges. Per això, rarament arriba al dolor o a la sang, com si reflectís la felicitat del seu món i de la seva època i la seva saviesa versàtil de diplomàtic. De Segarra diu: els seus millors moments es troben o bé en la senzilla serenitat melangiosa dels seus paisatges dels primers llibres, o bé en el desengany agre de les cançons de taverna. Com a contrapartida, el fet de ser tan pròdicament dotat pel vers, Segarra el treballa poc, d'aquí doncs una certa monotonia que hi ha en la seva obra. I sobre Riba: va bandejar la ironia, l'humor fàcil i el cinisme, la poesia sense sofriment, les frívoles aventures de la facilitat, el joc dels conceptes i el popularisme sense amor propi. Tota la seva obra tendeix a la dignificació del poeta. I en uns aclariments previs que fan la funció de pròleg de l'antologia, Triadú exposa des del primer paràgraf els objectius del seu projecte. Aquesta obra és una breu història, amb antologia, de la poesia catalana del segle XX, però en el sentit que poesia no vol dir comprendre, sinó conèixer, i que, per tant, acostar-se a les coneixences absolutes que hi ha en cada poeta és, més que intentar comprendre'l, intentar fer-hi una profunda coneixença. Una mica més endavant llegim, d'altra banda, una antologia, i més si és de poesia contemporània, té l'escàndol sempre a tocar. I encara una mica més endavant, una frase carregada de profuns ressons evangèlics que amb l'anterior vaticinen la controvèrsia que el llibre suscitaria. Ningú no ha dit, però, que en parlar de poesia i en aquests moments s'hagi de venir a dur la pau. De fet, cap al 1991, parlant amb Agustí Pons mentre preparava la biografia, Triadú va definir què és el que ell demana a la poesia. Busco en la poesia allò que té de caràcter d'inexplicable o que, en tot cas, té de caràcter únic, que només es pot explicar des del poema. Uns anys després, quan celebràvem el seu 80è aniversari en un acte a Vic, Triadú va dir una altra frase per a l'arxiu. Em demanen, si m'hagués de definir en tres paraules, ho faria dient-me exigent en poesia. I ara, com he dit, entrem a fer una breu repassada a les reaccions de l'exili. El setembre de 1951, la revista Ressorgiment, editada a Buenos Aires, dedicava part d'un article de Pere de Berguedà a l'antologia de poesia. El comentari, per una banda, celebra que Triadú hagi destacat Grau d'Aliost, però per l'altra, deplora algunes absències i considera l'obra poc equilibrada. L'articulista va per feina. Al capdavall, diu, són un parell o tres els poetes que hi sobren, segons el nostre criteri, i un parell o tres els que hi falten. I prou. Per trobar més reaccions haurem de fer un salt en el temps i a la geografia i anar a la revista Pont Blau, editada a Mèxic el novembre de 1953. Pere Calders hi publica un article de pàgina i mitja titulat Joan Triadú, en el que comença lamentant que, per les raons de tothom conegudes, a Catalunya no existeixi una crítica literària elevada, orientadora i lliure. En aquest punt, Calders celebra l'aparició de les dues antologies amb una imatge deliciosament caldersiana. Fins ara, en general, ens havíem acostumat a que una antologia era una mena de vehicle pesat, més ample que alt, pintat de color gris, i a l'interior del qual havia de caber-hi tothom còmodament assegut. Els joves anaven penjant els estreps, però sense perill, donada la velocitat de la màquina. De bones a primeres, doncs, un antologista que expressa el seu criteri sense deixar-se impressionar per allò que hom anomena els valors consagrats o els usos convertits en lleis, ni per la temença de crear-se enemics amb la franquesa dels seus judicis. I havia de sobtar, perquè, com en el cas de Joan Triadú, les condicions esmentades porten la guia d'un superior afany d'exigència i una sòlida preparació. La seva presència havia de ser saludada amb entusiasme. La bonhomia de Calders el porta a lamentar que, pel que fa a referències i comentaris escrits, les dues antologies hagin passat desapercebudes, en contrast amb l'abundància de debats i picabaralles orals que a l'exili havien suscitat. Potser és que a l'exili les coses van a una velocitat diferent, però el fet és que la resposta a aquestes consideracions de Calders trigarà 5 mesos a sortir. Per bé que, si anem a mirar, amb els 3 articles que de cop apareixeran al número de Pont Blau d'abril de 1954, el temps perdut es recupera sobtadament, sobradament. Sota un epígraf general titulat Les antologies de Triadú, s'arrepleguen 2 articles d'Antoni Rivera i de Rafael Tasis, que li claven garrotada i de retruc, també li claven el pobre Calders. i un tercer article de Joan Fuster d'un signe molt diferent. Rivera, l'home del rascalló triadú, li retreu que les dues antologies no són fetes amb esperit crític, sinó amb esperit sectari, i que es dediquin al grupet de sempre. S'entreté en un seguit de consideracions sobre la manera com triadú valora Maragall i poc abans ens avisa que no es vegi en les anteriors afirmacions un ressentiment de poeta i de contista exclòs. I remata la feina dient que si ell creu en alguna antologia és en la gran antologia, en la inafal·lible antologia que fa el temps. Rafael Tàsis diu que el criteri de Triadú és respectable, però és discutible, perquè és de capelleta. I continua, que la capelleta es digui Ariel no vol dir res, perquè precisament hi ha molta gent que opina que l'esperit aristocràtic, hermètic, lleument desdanyós i notablement narcisista d'aquesta revista, tan lloable per altres conceptes, era tot el contrari d'allò que feia falta en moments de tant d'estret espiritual. Tot seguit, es queixa del poc relleu que es dona a Carné i a López Picó i lamenta les absències de Bartra i de Joan Maria Guasch. Per la seva banda, Joan Fuster fa veure que els descontents amb les dues antologies han estat víctimes de llur pròpia insatisfacció. Separa les antologies d'autors medievals de les dels contemporanis que impliquen necessàriament una escala de valors prèvia i militant. Ell, es refereix a Triadú, opera sobre un present del qual forma part i respecte del qual ha de prendre partit. Tant si ho confessa com si no, l'antologia és parcial i ho ha de ser pel simple fet de ser. En el paràgraf final, l'autor valencià descriu l'antologia com una obra suggestiva, poderosa i lúcida i afegeix que, independentment de si ha encertat o no, és una bella peça d'especulació literària. La cirereta final de tot plegat la trobem en una brevíssima nota de Pere Calders en el número del mes següent, maig del 54, amb un títol inequívoc, per a cloure, i en la qual respon dues imputacions de Rivera i Tàsis que considerava inexactes. Res més. Fins aquí tot el que he pogut recopilar de les reaccions que varen suscitar les dues antologies publicades per Triadú l'any 1951, ara fa justament 70 anys. I molt especialment l'antologia de poesia 1900-1950, que va ser la que va provocar més butllofes. La vida, però, continua i, de fet, aquí no s'acaba ni de bon tros l'activitat de Joan Triadú com a antòleg i recopilador. En la seva bibliografia trobem unes quantes referències més pertanyents a aquest gènere. I després de tot el que s'ha dit fins aquí, crec que val la pena remarcar que aquesta antologia poètica en concret va tenir un parell de continuacions, totes dues amb un matís al títol. Nova antologia de la poesia catalana i amb un subtítol que en el llibre de 1951 no hi era, de Maragall als nostres dies. Les dues les va publicar també Selecta, la primera l'any 1964, la segona el 1973. En ambdós casos, l'índex és estrictament cronològic i enumeratiu. No fa, doncs, ni agrupacions ni estableix cap jerarquització entre poetes. En relació a la de 1951, doncs, podem veure que el nom de Carné i el de Riba, per posar dos exemples que, com hem vist, van donar molt de joc en el seu moment, en les de 1964 i 1973 són tractats de manera equilibrada. També s'incorporen dos autors absents, Agustí Bartra i Blai Bonet. Pel que fa a les variacions més notòries, com és lògic, les trobem en els capítols finals dedicats als autors més nous en cada moment. El 1981, 30 anys després, l'editorial Selecta reedita l'antologia de poesia 1900-1950 amb tres variacions sobre l'original. Un format més gran, un pròleg de Salvador Espriu i la restitució dels dos poemes de Ventura Gassol i Agustí Esclassans, retirats per la censura. Val a dir, però, que en el pas dels anys, Triadú mai va defugir de parlar de les seves antologies sempre que se li preguntava, i en tot moment va defensar tant el seu dret a establir els criteris que va seguir com el dret dels altres, admesos o exclosos, a dir-hi la seva. Tan sols en un cas, en una entrevista que Quim Aranda li va fer al diari Avui el desembre de 1999, va declarar: "Em penedeixo de no haver valorat prou en la meva antologia de 1951 la poesia de Màrius Torres." No vull acabar, però, sense fer un brevíssim esment a una altra controvèrsia que va relacionar els noms de Joan Triadú i Josep Carné. Per arribar-hi, però, ens caldrà fer un salt cap endavant de 19 anys, fins als mesos d'abril i maig de 1970, el període de l'estada de Josep Carné i la seva muller, Emili Noller, a Catalunya. Una visita de poques setmanes, en el transcurs de la qual es va atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Joan Oliver. Era la segona edició del premi i la decisió del jurat, del qual Triadú formava part, va sorprendre a tothom, començant pel mateix premiat, que diuen que quan ho va saber, el primer que va dir és: "Ja s'ha mort en Carné?" I va desencadenar un seguit de reaccions, públiques en algun cas, a nivell confidencial la majoria, segons les quals a Triadú se li atribuïa per acció o per omissió una part notòria de la responsabilitat del veredicte. Tot plegat, un enigma sobre el qual es poden fer algunes conjectures, per bé que amb pocs elements de certesa per reforçar-les. 15 dies després del seu fugaç retorn a Catalunya, Josep Carné va morir a Brussel·les i d'aquesta manera va quedar definitivament estroncada la possibilitat de guardonar el príncep dels poetes amb un premi d'honor que, sense cap mena de dubte, es mereixia. Sigui com sigui, el cert és que intentar descriure els detalls que varen envoltar aquells esdeveniments de fa més de mig segle seria molt interessant, però ens portaria una sessió tan o més extensa que aquesta que ara mateix arriba al seu punt final. Moltes gràcies.
Historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: "Es un muerto escapado de la fosa.
Rascayú, cuando mueras te harás tú. Rascayú, cuando
su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo: "Estos muertos se me han revolucionado". Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.
Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Cuando mueras, ¿qué harás? Rajayuma.